Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui, 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre, una commemoració creada l'any 1961 per l'Institut Internacional de Teatre. I al Penedès en xarxa volem reivindicar el teatre, la seva màgia, el perquè és tan especial. I per això hem buscat a dos dels molts actors que tenim a casa, en aquest cas, concretament, a la capital del Cava. Així que anem a Ràdio Sant Sadurní per conversar-hi de la mà de l'Eli Jiménez.
Com bé dius, avui celebrem el Dia Mundial del Teatre de la mà de dos actors sadurninencs. La primera la tenim ja aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Aina Picarolo, molt bon dia, com
Hola.
Estem?
molt bé, gràcies.
Avui celebrem el Dia Mundial del Teatre i aprofitem per posar-lo en valor, per posar en valor una miqueta aquesta màgia que fa diferent el món del teatre.
El teatre és la meva vida. El teatre és brutal, perquè a més el que es pot dedicar al teatre, tot el que fa, com tu dius, és màgia, perquè ha de tenir tots els sentits activats i en directe atrevir-se, llançar-se. És molt guai.
Tu vas començar, ets molt jove, però vas començar encara més jove en el món del teatre.
Sí. Bueno, vaig començar a estudiar interpretació a la Unió de Sant Cugat, que és una escola de teatre, a tallers de teatre Sílvia Cervant, quan tenia 10 anys, i vaig, 10 o 9, i allà vaig començar a formar-me. Més tard vaig estar a Barcelona formant-me a la Nancy Tunyón, Jordi Oliver, que el Jordi Oliver és de Sant Sadurní, també, i a la Laura Jou, i entre altres, de Barcelona. Però professionalment, vaig debutar al teatre amb Fang i Setge, una obra del 1714, que fèiem al Teatre Victòria de Barcelona. I, no sé si era aquesta la pregunta.
Sí, sí. Tu, a més, ets una apassionada del teatre musical.
Sí, molt. M'encanta el teatre musical perquè m'agrada molt la dansa i el cant també. I vull dir, tinc molta feina a fer, haig de millorar molt la meva veu, cantar i ballar, més que potser domino més la interpretació que no pas cantar i ballar, però tot i així ho domino i m'agrada moltíssim i tinc com moltes ganes, estic molt pendent de seguir formant-me en això perquè em motiva molt. I també vaig tenir el plaer de poder estudiar quan crec que tenia 12, 13 i 14 anys, anava als estius a Londres a estudiar teatre musical a l'escola de Guildford, es deia, al centre de Londres, i anava dues setmanes a estudiar allà i els nostres professors eren professionals d'obres de teatre musical de Londres, com Memphis, Charlie and the Chocolate Factory, o, aviam quina més, entre moltes altres, Hairspray, etc. I allà vaig descobrir, sobretot, que el món del teatre musical era el que més m'apassionava.
Durant tots aquests anys, què és el que t'ha portat al teatre?
Uau. O sigui, què m'ha aportat, vols dir? Mm-hmm. És que t'ensenya tantíssim. Jo recomanaria fer teatre a tothom del món, de totes les edats, de tot. O sigui, de totes les cultures. És una cosa que et fa créixer moltíssim perquè et fa com posar-te cara a cara amb el teu jo més interior que potser al dia a dia no treus perquè, o no t'enfrentes a aquest perquè tu estàs centrat en la teva feina i estàs fent unes coses més sistemàtiques o a l'escola o el que sigui. I quan estàs actuant, és una manera, és la manera més sana i més immensa de desinhibir-se i de també conèixer-te a tu mateix, perquè, clar, estàs intentant treure tota la vergonya, tot el que és el sentit del ridícul, desfer-te d'aquest i volar i expressar-te i deixar-te anar i aviam què surt, no? És com un espai lliure i on pots expressar la teva creativitat a tots els nivells i, no sé, a mi tot m'ha portat tot això, m'ha portat aprendre dels meus companys, conèixer-los, psicoanalitzar-los, que ha estat superinteressant perquè després, com a actriu, i quan has de fer la creació de personatge abans de qualsevol projecte, penses, no?, en aquestes persones que t'han inspirat, ja sigui un company teu de teatre, com la iaia que compra a les 5 el berenar als seus nets a Sant Sadurní, no? Però és superinteressant perquè, sobretot, a les classes de teatre, en aquests espais, m'he fet gran, o sigui, he après moltíssim. No sé com explicar-t'ho, però sí.
Aina, tens alguna anècdota d'aquestes que dius, ostres, la recordo molt?
Sí, moltíssimes, realment, moltes, però hi ha una que, quan has dit anècdota, m'ha vingut al cap. Quan tenia 12 anys, ja no sé si en tenia 13, estava al Teatre Victòria i, bueno, no, estàvem actuant al Teatre Victòria i jo estava també treballant per Big Bang Clan, que era una sèrie de televisió espanyola, i rodàvem, doncs, dilluns, dimarts, dimecres amb la sèrie de Big Bang Clan. Dijous fèiem funcions matinals per les escoles al Teatre Victòria, divendres tornava a actuar al Teatre Victòria, dissabte un altre cop i alguns diumenges també. O sigui, era una bogeria i tot això amb l'escola, no? Combinat amb l'escola que anava aquí al Carme. I bueno, jo ja estava petada de tanta feina, ho gaudia moltíssim, però clar, estava treballant moltíssim. I vaig arribar a tenir quasi gairebé 40 de febre i tenia funció. I clar, el que requeria la funció de Fang i Setge, precisament, eren 3 hores i mitja, gairebé, perquè era molt llarga l'obra, cantant, ballant, actuant i tot, com et dic, activant tots els teus sentits i regalant-li a un públic tota la teva energia, tot el teu temps, i jo no estava per actuar, perquè estava amb una febrada que és que no em podies treure del llit, i vaig fer un superesforç molt, molt gran. Em van deixar escollir, els meus pares, òbviament, menys faltaria, em van dir, si vols, no ho has de fer, però clar, és veritat que depenia de mi, doncs, tot un equip, depenia de mi, doncs, perquè al final no podies improvisar algo d'un dia per l'altre, i sí que és veritat que, per ser nena, tenia una altra persona, una altra noia, que era actriu i que feia el mateix personatge, ens alternàvem el personatge, però ella no li funcionava, doncs, treballar aquella nit, i a més, ella feia per les tardes i jo per les nits, vull dir que fèiem doblete cada dia, i llavors va ser com, vale, no sé, és ara o nunca, has de decidir-ho, i no, vaig anar-hi, i vaig cantar amb totes les angines, amb tot, que estava fatal, i va anar molt bé, i va ser un repte de superació molt gran, com de dir, ostres, a vegades, no? Bueno, els límits són tan mentals, realment, perquè, òbviament, no estava en les condicions òptimes per fer-ho, però, tot i així, recordo sortir de l'obra i que la gent que ens esperava fora, doncs, per fer-se fotos o per comentar com havia anat l'obra, que em felicitessin i em diguessin, ostres, impecable. I jo pensava, impecable? Però si m'estic morint. M'estic morint ara mateix. Què vols dir amb això? I, bueno, això és una anècdota random, que no sé si vols que comparteixi, però fa poc em vaig presentar... em vaig estar preparant durant uns mesos per la Sky Race, que és una obra... És una cursa de... una cursa de córrer, no? Que feien a Montserrat. I eren moltíssims quilòmetres... Bueno, eren moltíssims quilòmetres, perdó. Era moltíssima alçada, o sigui, de molts positius d'alçada, que no sabria dir ara quants, però 700 i pico, i com 13-14 quilòmetres, no?, i corrent i tal. I vaig estar preparant-me perquè estava molt emocionada, jo potser era la primera, segona cursa que feia a la meva vida, i la nit abans no vaig dormir ni una hora de l'emoció, dels nervis, i vaig dir, ostres, quan em vaig llevar, vaig dir, però jo ara com m'enfronto a això, o sigui, com pujo aquesta muntanya, si és la cosa més irresponsable que puc fer, perquè és que em caic, és que estava dissociant, no?, gairebé. I no, vaig acabar la cursa i ho vaig fer sense haver dormit una sola hora. I em va recordar moltíssim aquest moment de quan em vaig dir, no, tinc febre, no puc assolir-ho. No, és que la ment...
És poderosa.
És molt poderosa. És que el que ens diem és totalment poderós. Vull dir, hem de cuidar moltíssim les paraules i no sé.
I tant que sí. Per acomiadar-nos, Aina, si et sembla, i per posar en valor el teatre, en aquest Dia Mundial del Teatre, tenim moltíssims actors, actrius, directors, moltíssima gent relacionada amb el món del teatre que fan una tasca impecable, que ens regalen dia rere dia moltíssimes obres, ja no només aquí a Catalunya, a nivell espanyol, a nivell mundial, hi ha moltíssima activitat teatral. Alguna que ens puguis recomanar?
Aviam, sempre recomanaria moltíssim que si es pot regalar algun regal per Nadal o per aniversaris o el que sigui, es regalin a veure teatre, si us plau, perquè és que és una experiència increïble, inolvidable, que et marca, que t'ensenya, que bueno, té un valor que no sé ni si fins i tot és valorat lo molt que hauria de ser. Llavors sempre recomanaria anar a Londres o a Broadway, que no hi he anat, i veure qualsevol obra de teatre musical, perquè és que són increïbles, i a mi em va encantar moltíssim la de Charlie and the Chocolate Factory, com he dit abans. I a Barcelona fa molt poc vaig veure una obra que es diu El China Boom Remix, que és dirigit per la Berta Prieto i la Lola Rosales i interpretat per la Lua Amat, Roser Drasaire, Mariona Pagès, Berta Rabascall i Gemma Oliveras, actriuasses, i que és una obra molt contemporània i molt divertida, i sé que potser en breus la tornen a fer, així que si la tornen a fer i teniu l'oportunitat d'anar a veure-la, us hi animo.
Ens apuntem. Doncs moltíssimes gràcies, Aina, per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, reivindicant el teatre en aquest Dia Mundial del Teatre. Ho deixem aquí i esperem retrobar-nos res ben aviat per tornar a parlar una estoneta. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per tenir-me, gràcies.
I anem a buscar ja la segona veu que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Francesc Cuéllar, molt bon dia, com estem?
Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
Avui celebrem el Dia Mundial del Teatre i just et tenim rodant una pel·lícula.
Sí. De fet, fa 4 dies que hem acabat de rodar. I molt bé, de fet l'hem rodat per aquí sense dormir. Ara veia que l'Aina també ha participat i l'Aina també surt de la pel·lícula.
Mm-hmm. Què tal aquesta experiència?
Bé, molt, molt, molt dura, perquè al final treballar des de la precarietat és duríssim, només si ets tu qui arrenca projectes. Però bé, molt bonic, i al final jo crec que són projectes que acaben sent necessaris.
Avui, Francesc, celebrem el Dia Mundial del Teatre. Tu n'has fet molt de teatre. Explica'ns una miqueta com és la teva vida i com ha sigut i la teva vida relacionada amb el món del teatre.
Hòstia, doncs et diria que depèn del projecte, no? Ara mateix estic al Teatre Condal fent un espectacle que es diu Júnior, escrit i dirigit pel Joel Joan, i que el protagonista és el senyor Joan Pera. I clar, és una comèdia comercial al paral·lel, no té res a veure com és el teu dia a dia amb això, que surts com d'un humor, no? d'una manera concreta que, jo què sé, que està fent un drama al Nacional que de cop necessita com més concentració, necessita arribar a un estat emocional molt concret. O sigui que depèn del projecte, la vida és d'una manera o d'una altra. M'agradaria que no, m'agradaria que es pogués quedar a l'escenari, no? Com qualsevol horari d'oficina, i que quan surts de l'oficina ja està. Però malauradament no, és algo que, bueno, la nostra eina és el nostre cos i per tant ens ho emportem nosaltres a casa.
Francesc, parlàvem amb l'Aina de la màgia del teatre, de que té alguna cosa que el fa molt especial.
Sí, jo crec que l'art en general és com que esdevé complet quan es comparteix, no? Si l'art no es comparteix, crec que no arriba com a la seva plenitud. I moltes vegades aquest compartir i bé en diferit, no? Ara que comentàvem lo de la pel·li. La pel·li l'estem rodant ara, la feina l'estem fent ara, i segurament fins d'aquí un any la gent no la vegi, no la comparteixi, i estarem compartint una cosa que hem fet fa un any. I el teatre, la seva màgia és el directe, no? Com que aquest acte de compartir està passant cada dia directe amb un públic diferent, amb uns actors diferents, no tant perquè sigui una persones, sinó perquè pues, aquella nit l'hem passat pitjor, perquè ens fa mal al cap o perquè el que sigui, no? I veure com cada funció és diferent i tu intentes com adaptar-te a escoltar el públic, rebre'l, sentir com la seva energia, i a partir d'aquí també es modifica amb un petit marge, però com que la teva feina també es modifica a través del públic, suposo que aquí és on rau la màgia.
Mm-hmm. molts projectes, tant a dalt de l'escenari com en rodatges, això també fa que treballis amb moltíssima gent i que suposo que t'enduguis moltíssims aprenentatges.
Aprenentatges tota l'estona. O sigui, és fort perquè encara que no ho vulguis, hi ha alguna cosa que cada dia dius, hòstia, mira això, no? Com aprenentatges, digue-li descobriments, també, no? No només a nivell laboral, a nivell professional, que a vegades també inclús a nivell personal dius, hòstia, no? Com això, que reacciono així i potser, jo què sé, ara no seria un exemple concret, però sí, ara mateix rodant la pel·lícula, jo es titula Duro, jo només l'he dirigit, però clar, dirigint els actors, veient-los tanta estona a través d'una càmera, jo he après molt actor, també, sobretot a nivell tècnic, no? Els deia, hòstia, és que la mirada, si fas això amb la mirada, dona aquesta informació, i de cop és un aprenentatge que també m'emporto per mi, clar.
Molts aprenentatges i suposo que també moltes anècdotes.
Sí, no, això tota l'estona. Però la cosa d'això és que a vegades són anècdotes que tu les vius amb l'equip que et toqui compartir en cada moment i que poden fer molta gràcia o molta pena o el que sigui. I te n'adones que després quan arribes a casa, no, a mi em passa, arribo a casa, li explico a la meva parella, hòstia, amor, avui ens ha passat això, no sé què, ens hem rigut molt, i ja m'escolta en plan, oh, que guai, però no sé, no em fa gràcia. Sí, en el sentit de que a vegades moltes de les experiències i les anècdotes que vivim tenen gràcia pel que estem compartint amb un equip concret de persones, no? I per aquest context, que segurament aquestes anècdotes les extreus de context, les vols explicar i no tenen interès. Però sí, moltíssimes.
Francesc, què significa per tu el teatre?
Hòstia, depèn del punt de vista. Depèn de... No vull... No sé, a vegades significa la meva font d'ingressos. A vegades significa un refugi, a vegades significa un lloc per experimentar i provar, a vegades és l'espai d'expressió, no? A vegades quan tinc ganes d'explicar alguna cosa, hi haurà, suposo que els poetes s'imaginaran en forma de poema i els fotògrafs en forma de foto, quan tinc ganes d'explicar alguna cosa jo m'imagino o una pel·li o una obra de teatre, no? Per tant, també significa com el meu espai d'expressió i de comunicació.
Francesc, has fet unes quantes obres al llarg de la teva vida i ara et faré la pregunta aquella que és complicada perquè és com quedar-se amb el papa o amb la mama, però no sé si tens alguna obra especial en el teu calaixet de memòria.
Jo crec que al final cada una... No sabria escollir. Al final cada una té coses concretes. Per exemple, et diria alguns dies d'ahir perquè al final acaba sent per les persones amb qui treballes, més que pel projecte en si. Però alguns dies d'ahir amb la Míriam Iscla, la Bel Folk i la Marta Ossó, que vam estar entre gira, temporada a Villarroel, gira, vam acabar fent la TV Movie per TV3. O sigui, han sigut com 2 anys i mig de compartir un mateix projecte amb molts formats diferents i ha sigut una experiència preciosa. Vull dir, diem que som família ja. Però després Els homes i els dies, dirigit pel Xavier Albertí al Teatre Nacional, de cop ha sigut un equip de persones preciós, que arribaves als assajos feliç com de veure'ls, no? De veure aquestes persones, i és com, hòstia, això no m'havia passat mai. Et diria que m'hauríeu de pagar del Jordi Praticoll, perquè són 3 monòlegs i per tant a nivell actoral era un regal, perquè estava escrit magistralment i dirigit magistralment pel Jordi. Vull dir que jo crec que no sé respondre, me quedo con esta, perquè amb totes m'emporto alguna cosa, de totes.
I per acabar, Francesc, ho farem igual que ens hem acomiadat amb l'Aina, li hem demanat que ens recomani alguna obra per poder gaudir del teatre. No sé què ens recomanes, potser ens recomanes la teva.
Si teniu ganes de riure, segur que us recomano la meva. I una recomanació personal és que aquests dies està sent la quinzena de dansa metropolitana a diferents ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. I són espectacles de dansa internacionals que són molt, molt, molt potents tots.
Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Francesc, un plaer conversar durant aquests minuts amb tu. Avui celebrant el Dia Mundial del Teatre. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Moltíssima sort amb aquesta obra ara mateix que, en la qual estàs actuant i també amb la producció i amb tot el que vindrà de la pel·li. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són els Intana cantant Per ningú, que ens duran fins 11:15.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. L'Arboç posarà un pàrquing d'autocaravanes al costat de la piscina. L'Ajuntament de l'Arboç posarà un aparcament per a 6 autocaravanes al costat de la piscina municipal coberta. Per executar el projecte s'ha signat un conveni entre el Consistori, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Penedès. El pàrquing hauria de ser una realitat el segon semestre d'aquest any, segons l'Ajuntament. Aquesta és una aposta per captar un turisme que està a l'alça a Europa, expliquen fonts municipals. L'aparcament l'Ajuntament formarà part d'una xarxa de zones habilitades per autocaravanes al Penedès, que vol esdevenir un pol de captació important de turisme. A l'àrea hi haurà servei d'aigua potable, il·luminació, un dipòsit amb punt de recollida d'aigües residuals i un espai de pícnic. Serà gratuïta i tindrà arbrat per generar ombra. Els usuaris podran estar-hi un màxim de 48 hores i el manteniment anirà a càrrec de l'Ajuntament. El projecte té un cost de 18.000 euros, dels quals 10.000 aniran a càrrec del consistori i 8.000 es pagaran amb una subvenció que el consistori ha rebut. Lluïsa Llop ha estat escollida per unanimitat com a cap de llista d'Esquerra Gelida a les municipals. L'actual alcaldessa de Gelida ha estat de nou escollida candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions municipals al mes de maig. Llop, que està al capdavant de l'Ajuntament des del 2019, va ser elegida per unanimitat en un acte que també va servir per inaugurar el nou local electoral del Partit Republicà. Agraint la confiança dels i les militants i simpatitzants, Llop ha acceptat el repte d'encapçalar la llista republicana amb la convicció d'haver fet una bona feina al llarg de la darrera legislatura i la voluntat de continuar treballant per millorar encara més Gelida i la vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Diplomada en Ciències Empresarials, Lluïsa Llop és també diputada al Parlament de Catalunya. Des del 2018 ha estat portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Gelida des del 2008, any en què va començar a exercir com a regidora a l'oposició, i és secretària general de la Federació Regional d'ERC al Penedès. Ha treballat com a tècnica de gestió a la Generalitat de Catalunya i com a vicepresidenta de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Abril és el mes cultural a Santa Margarida i als Monjos. Des de l'Ajuntament i en col·laboració amb entitats com la Margaridoia s'organitza la segona edició del Mes Cultural amb l'objectiu de promoure la difusió de la cultura en tots els seus àmbits. La programació es durà a terme del 13 al 28 d'abril i inclourà propostes com espectacles i tallers infantils, teatre de creació, cinema, presentacions literàries o tallers de decoració floral. Pel divendres dia 14 s'ha programat un acte institucional de commemoració de la Segona República, el Castell de Penyafort, amb la participació dels familiars dels mecànics i aviadors Antoni Vilella, Aquilí Mata i Miquel Comas. El diumenge 16 destaca també la jornada cultural que es farà al castell amb visites guiades i dansa en col·laboració amb l'Escola Assumpte Trens del Casal de Vilafranca i un espectacle familiar. Finalment, i com no podia ser d'una altra manera, la Diada de Sant Jordi hi haurà parades de venda de llibres i roses pels carrers del municipi. I el Poblenou, el barri de Vilafranca, convoca un concurs per dissenyar el nou logotip de l'associació. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Poblenou de Vilafranca ha posat en marxa un concurs per dissenyar el nou logotip de l'entitat. L'associació vol renovar i modernitzar la imatge i per això demana al veïnat que els doni un cop de mà. Volen que el nou logotip reflecteixi els valors de l'entitat, com són la pluralitat, la unió de l'organització i el caràcter. Les propostes es poden presentar fins al 15 d'abril al correu veïns@veinspoblenou.cat.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De plantes, de verd, de vida vegetal, en definitiva, en parlem els dilluns quinzenalment amb el jardiner Tom Vilarrúbies i avui tenim cita amb ell. Bon dia.
Hola, bon dia i ben trobats.
Sí, tot i que quin cap de setmana estem amb alerta per incendi forestal disparada a tot Catalunya. Tenim aquest incendi a Castelló, no plou...
No, és pólvora pura. Això per una manera d'explicar molt bé el com funciona un bosc. És a dir, un bosc té, diríem que té com tres valors. Paisatgístic, un valor que és el biològic, diguem-ne, doncs...
Ambiental, no?
Ambiental, perquè ens provoca pluja, la vapotranspiració d'un bosc provoca pluja, val? Fa núvols, i després l'econòmic. Aleshores, diríem que el paisatgístic, a veure, tots ho tenim clar, mirem un bosc i veiem un paisatge des de lluny. Ara, des de prop, no pots veure més de 100 metres. Aleshores, tens l'ambiental, que aquest tampoc el podem tocar, però l'econòmic sí, que és el que aconseguiríem regular tot el tema aquest perquè el biològic i el paisatgístic no desaparegui. Si no controlem el que ara en podríem dir energètic, perdem els dos, els altres dos. Energètic, per què? Perquè ho valoraríem com si fos energia. Imaginem-nos que un bosc és una bateria que va guardant energia a mida que va fent biomassa. Aquella massa és energia, és carboni que es va acumulant. Aleshores, per exemple, en el cas de Castelló, es fa com una, hi ha com una valoració que és un tant per cent. Aleshores, perquè un bosc es pugui controlar, diríem que aquell bosc ha de tenir un 10% d'energia. Un 10% de matèria acumulada. La matèria d'un bosc, el 10%...
Que cau a terra.
Que cau a terra i tot això. Doncs els boscos ara estan a un 70%.
Perquè ningú fa res. Ni exacte. El propietari, ni l'administració.
Exacte. Estem parlant que perquè un bomber pugui controlar un bosc ha d'estar a un 10%, i estem parlant de que estan a entre un 40% i un 70%.
Per tant, si és pel que sigui es produeix l'incendi, no hi ha manera humana de controlar-lo.
No, és impossible. Ni a avions, ni a helicòpteros, res. Perquè allò comença a cremar. El cas de Castelló, doncs fa uns anys, no masses, hi va haver una nevada que va trencar tot de branques que es van acumular a sota, val? Després hi va haver una pedregada que, a més, també va tornar a liar-la i va tornar a acumular, i així es va acumulant i acaba cremant, i al cap del carrer és el que passa en els boscos d'aquí, de que els incendis abans, doncs, escolta'm, cremava, anaven els bombers, era més o menys gros, però ara són incendis de llarg recorregut, no? Perquè, clar, allò és com una bateria que s'ha omplert. Què passa a la bateria d'un patinet quan s'omple més del compte?
Explota.
Explota i te la lia. Doncs pues estaríem en el mateix cas. Clar, estem parlant d'energia, del valor energètic d'això, o per posar-li un nom, en vez de dir hi ha troncs a terra, no, hi ha energia a terra. Ostres, potser aquesta energia seria plantejament de dir com podem agafar aquesta energia o com podem utilitzar-la, doncs perquè, una, no perdem el paisatgístic, no perdem el biològic, i com que aquí en aquest món només es funciona si produeix diners, doncs canviem el nom. Branques seques, li posem el nom d'energia. I els ulls se't fiquen així de grossos, perquè dius, hòstia, això són calés que es perden. Però, clar, diràs, bueno, va, doncs digue'ns com podem gestionar un bosc per treure-hi diners.
Bé, si ja tens la resposta, ets l'home del milió.
Pues la resposta és claríssima.
Aviam.
Tenir-ne ganes. Tenir-ne ganes de fer-ho. Per què? Perquè, per exemple,
ganes i que sigui rendible, que aquell esforç et compensi.
Home, és rendible.
I per què no ho fan els propietaris, si és rendible? Diuen que no ho és.
Perquè hi ha tot un... Ostres, és que això també... Ja tenia un pensament aquest cap de setmana. És a dir, el procés per entrar en un bosc a treballar és molt llarg, feixuc, pesat, i a més no està tan clar de que t'ho deixin fer, de que no sé què, perquè se't tiren a sobre per una banda o se't tiren a sobre per l'altra. I al cap del carrer, amb tot això, acabarem perdent-ho tot. Hi havia, per exemple, una notícia que parlava al diari de la gent que, de lo que en diuen l'or verd, que és les branques de la pistàcia, val? Del llentiscle.
Ah, sí, que hi ha bandes que roben, no?
Vale, doncs si roben és que val diners. Si hi ha gent que agafa una furgoneta i se'n va al bosc a robar això, és que ja produeix diners, això.
Sí, sí, està clar.
Bueno, doncs regulem-ho, que reguli. Val, doncs com s'ha de fer perquè això sigui sostenible per tenir el bosc amb el seu valor biològic i amb el seu valor paisatgístic, hi hagi llentiscles i, a més, hi guanyem diners. Per exemple, el llentiscle, que hem dit. Després, el tema de la biomassa. La biomassa aquest any el sac de pelet, que surt de la biomassa dels boscos, a més
s'han
a més...
S'ha encarit, oi?
Jo fa uns anys el comprava a 2,80 i ara pues, valia 9 o 10 euros i a 14 s'ha arribat a pagar. Aleshores, aquí hi ha alguna que no està funcionant. Jo tinc uns amics que estan treballant fent tot el que és la carretera que va de tota la zona de Tou, Santa Coloma de Santa Coloma de Caral? No, de Caral, no, com es diu?
De Farners.
No, de Santa Coloma de Farners, no. D'aquí darrere d'Igualada, que hi va haver tots aquells incendis a Miralles i sí, tot allò, estan fent tots els marges de la carretera per apartar doncs, els troncs dels arbres morts de la carretera, per si algú tira un mistú, que llavors no torni a agafar allò, perquè està tot ple, mutat de branques i de tot. Ningú ha tocat res. Aleshores, tots els troncs i tot el que tallen ho deixen a costat i ningú ho agafa, que dius, m'estàs dient que estic pagant el sac de pelet a 9 euros i aquí esteu deixant la llenya que es podreixi, literalment. Val? Aleshores, per què no s'agafa? No ho sé, no tinc ni idea. Que no surt econòmic, home, el sac de pelep a 9 euros, segurament que aquí hi hagués un fabricant de pelep i un gestor mediambiental forestal i et dirà, no, mira, però és que hi ha això, hi ha això, però és que vas mirant i a mi que és com que m'indigna com una miqueta, no? Perquè dius, bueno, a Galícia hi ha uns boscos increïbles i aleshores vas per la carretera i vas veient que als boscos hi ha maquinària, hi ha gent treballant. Aleshores, tenen unes màquines que agafen tota la biomassa i fan com les bales de palla aquestes rodones que hi ha,
sí,
tan grosses.
Sí, sí.
Fan això. I llavors veus un tràiler amb 20 o 30 bales d'aquestes transportant-ho doncs, a forns aquests a plantes tèrmiques per fer electre. Sí, però si ho cremes, fas fum. Bueno, doncs inventem un filtro. Inventem un filtro perquè aquest CO2 doncs, o no vagi a l'espai o es pugui... No sé. Trobo que hi ha un problema gros, s'està generant un problema gros i no... I ja fa temps, vull dir, no és que ho digui jo, em sembla que s'ha dit per activa i per passiva, no?
Sí, sí. Fa unes quantes setmanes el CEPBI organitzava una tertúlia sobre la gestió del bosc, no?
Sí, sí, sí.
També
sí,
una
sí,
de les coses que sortia sobre la taula és... ja que tots cada vegada més en fem un ús recreatiu i lúdic de la vinya, del bosc, del paisatge, perquè surts a caminar, a buscar bolets, a collir espàrrecs, doncs potser hauríem de pagar una taxa, no sé. Van sortir moltes coses, eh? Aquesta és una de moltes que van sortir per trobar solucions a la gestió del bosc.
Sí, 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 però si el bosc no està net, m'entens? Vull dir, no, és perillós i tot anar-hi.
No, clar, però si genera uns ingressos, serà més fàcil que aquell propietari pugui invertir en tenir-lo net i cuidat.
Sí, però què faràs pagar per una taxa d'entrar al bosc? M'entens? Que...
Ni idea.
2 euros,
és una de les
dos
coses
euros
que va
a l'adult,
sortir.
1 euro al nen, vale.
Per exemple.
Què faràs? 10, 15 euros, si això són els litros de gasoil que gasta un tractor d'aquests amb... en una hora o en 2 hores. Sí, sí, seria una manera, però jo crec que és més de dir, escolta'm, anem a reaprofitar això, saps? D'agafar i dir, escolta'm, anem a generar biomassa, anem a generar per fer les espècies vegetals per produir olors amb el romaní, per produir, com es diu ara, amb l'espistàcia, bueno, el llentiscle, per fer rams de flors... No sé, de poder treure com un rendiment. Fa un temps vam parlar de les trementinaires i vam parlar també de que a Vallirana hi havia una gent que estava recuperant anar al bosc a treure resina del pi. Val? Hi havia un senyor que vivia aquí a Sant Cugat de Ses Garrigues que amb la resina del pi feia cataplasmes pel dolor, que era l'essència de trementina, que al cap del carrer és l'aiguarràs. Però, bueno, amb això fas una pasta, que l'escalfes i que, doncs... Escolta'm, potser no... Està molt bé la medicina d'altres països i tal i qual, i les filosofies, però aquí també teníem les nostres i teníem funcionaments que feien que els boscos estiguessin nets. Molts d'aquests boscos naixien perquè, com que aquí hi havia forns de calç i el pi crema, doncs, escolta'm, fot-li pi. Doncs bé, tenim una energia que s'està perdent i que ens donarà problemes.
Hem arrencat amb aquesta reflexió sobre la gestió del bosc. Què et sembla si parlem una mica dels rosers?
Sí, perquè aquest any no hem fet res.
No hem fet res, els hem oblidat.
Sí, perquè sempre parlàvem del tema de la poda, de quan s'havien de podar, i em sap greu, anem una mica tard. Val? Aleshores, doncs, jo no esperava que vingués la calor tan de pressa. Vull dir, el roser es poda a les èpoques que queda despullat, i ara mateix el roser ja està brotat i quilòmetres, vull dir, va a tope. Això és un passote, és un passote. Sí, perquè normalment al febrer, març, que al finals de febrer, que encara feia alguna de fred, per no podar a l'època de fred, perquè no li entrés el fred a la fusta, doncs bé, anem una mica tard, però si no els hem fet, doncs ens hi posem.
Vinga, com podem el roser?
Però ja, aleshores, diferenciem el roser, que és el roser de peu, i el roser d'emparrà. Val? El roser de peu és un roser que floreix a les branques noves, aleshores és una mica com un cep, el cep on treu el potencial a la branca nova. Aleshores, el que fem és, sobretot, treure branca de l'any anterior, deixar-lo, treure-li el màxim de fusta possible, val? I aleshores aprofitar totes aquelles branques que són verdes, que no estan lignificades. Què vol dir lignificat? Que ha fet fusta, que ja té escorça. Quan fa fusta i fa escorça, la saba per allà no passa bé. És com els fruiters. A vegades veus un camp de presseguers que dius florit, que dius, ostres, que maco, sobretot anant a Vallirana, per allà a l'Urdal, veies un camp de presseguers i, ostres, que maco, tot florit i tal, i passaves al cap de 15 dies i l'havien arrencat. Home, però si eren macos, sí, però quan ja han fet tanta fusta, ja deixen de produir. L'arbre deixa de produir. De produir amb el que nosaltres estem buscant.
Si produir tu deixessis un préssec o una rosa, no?
Sí, probablement pot baixar la producció un 30, un 40%, i el que té l'arbre aquell, doncs, ja no li interessa. És el mateix que les oliveres híbrides, aquestes que es van començar a plantar, que es feien emparrades. Clar, jo no ho sabia, però l'altre dia un client meu diu, no, és que en tinc 2.000 que les vaig arrencar. Home, com és que vas arrencar 2.000 oliveres? Perquè al cap de 20 anys només produeixen un 80%. I aleshores ja no és...
No és rendible.
No és rendible, no és factible. Dius, ostres, una olivera, però si aquí parles d'oliveres de 70, de 100 anys, que és... Bé, aquestes híbrides...
Tenen una vida més curta.
Tenen una vida més curta, saps? Per què? Perquè fan fusta. El roser és el mateix. Aleshores, veiem el roser... Veurem que cada any ens treu unes vares amb molta força, que són les que ens interessa de deixar, que la fusta encara és verda, que no té escorça. I aleshores, evidentment, si no té els brots aquests grossos de color verd, haurem de deixar fusta. Però hem de tallar avall. De tallar ben avall perquè provocar que ens surtin aquestes branques noves, que són les que ens faran les florides potents. Aleshores, sobretot, és interessant, per exemple, jo quan entro amb un roser que he de podar, el primer és com que el deixo tot a uns 40 centímetres, sense mirar. Agafes la tisora...
Directament.
Directament, 40 a 40 centímetres del terra, com dos pams. Una per veure ben bé i després per treure fatu, que el que farà és punxar-nos. Per
deixar-ho net. Treure què, has dit?
A branca.
Fatu.
Fatu, sí.
I què és això?
Brossa, per treure totes aquelles branques que, si fiquem la mà allà dintre, ens molestaran per podar. Aleshores, quan ho hem deixat a 40 centímetres, és com que el mirem des de dalt i fem una copa. Buidem de dintre. Val? El buidat de dintre has de buidar-ho bé, totes les branques que van cap a dintre, diguéssim. La branca sempre tindrà tendència a sortir i a obrir-se cap a fora, però ens traurà ramificacions que van cap a dintre. Doncs és com fer una copa però n'hem de deixar alguna, perquè no ens interessa que el sol ens toqui el tronc. L'arbre, si fa fulles, és per tenir sombra. Aleshores, a la que ho tenim tot ja una mica ordenat, que no, les branques no es creuen entre elles, cada una té el seu lloc, la seva zona, aleshores anem a buscar la brocada. Que anar a buscar la brocada és el brot aquell que deixarem, anar a buscar el borró amb el dit, toques i quan notes el borró, talles i el borró ha de mirar sempre cap a fora. Com perquè tinguem una copa de cava que volem que sigui una copa de vi. I que al final acabi sent una copa d'aquelles de casament antigues que pilaven així, que tiraves.
Sí.
Allò ha desaparegut, eh?
Sí.
En canvi, allò era la copa de cava, allò, hosti.
Era la copa que sortia en ocasions
sí,
especials.
Sí, elegante, eh? Elegante, sí, elegante. Sí. Diu, veia, com canvien les coses. I aleshores, quan ja tenim tot ordenat i tots els borrons cap a fora i tot podadet, agafar, mullar-lo amb una mica de coure i una mica de sofre per desinfectar-lo, les ferides i tot, que la fusta no ens agafi enfermetats, i aquest ja el tindríem. I aleshores ens quedaria el roser d'emparrà.
I com ho fem?
Tenim el roser que hem dit de peu, que floreix a la branca nova, i tenim el roser d'emparrà, que floreix a la branca vella.
Al revés.
Al revés. Per tant, no és un roser d'emparrà. No és que s'emparri, perquè les plantes que s'emparren normalment són plantes que o eren rastreres o tenen el que en diríem, dit d'alguna manera, zarcillos.
Què és això?
Bueno, tenen la virtut, o el que és, com vulguis dir-li, de poder-se agafar la paret.
D'atrapar la propietat.
D'emparrar-se.
D'emparrar-se.
Vale? N'hi ha moltes que s'emparren en els arbres i el mateix brot es va agafant, aprofitant les branques dels arbres, però n'hi ha moltes que elles mateixes ja es van enganxant a la paret. I el roser ni és ni una ni és l'altra. És un roser de peu, que el que fa és que, com que floreix a la branca del segon any, nosaltres hem de deixar les branques llargues. Aleshores, aquelles brotades, tornem a estar el mateix, aquelles brotades o aquells brots o aquelles estructures que té de fusta, que ja estan lignificades, que queden l'escorça, això hem de tallar-ho avall, hem d'eliminar-ho al màxim possible per potenciar que surtin aquestes noves que tiraran cap amunt. Clar, aquestes noves que tiren cap amunt són les que ens floriran l'any que ve. Per tant, hem de deixar una proporció de branca de segon any, una de branca de tercer any, i aleshores la que ens sortirà aquest any, que és la que deixarem. La de tercer any la deixarem perquè moltes vegades és la que ens aguanta la de segon any, però una branca de tercer any que ja és vella i que sabem que ens donarà problemes, és més fàcil tallar-la, que el roser no gasti força amb allò i que ens tregui un brot nou i fort. I quan el tenim ja podat, aleshores agafem el coure, el sofre, pim-pam, pim-pam. I després tenim el que en diríem els rosers antics, que el roser antic seria els o floribundes, o que són rosers Banksiae, vale? Que també en diuen Banksia, que és la rosa Banksiae, que a vegades ni punxa, que fan una roseta petita. Això moltes vegades són molt invasors, són molt bèsties, i seria una mica com els rosers que fiquen per aquí les rotondes, que aquests no va un jardiner allà i clac, clac, li fa les podades aquestes. Moltes vegades, simplement amb un tallabardisses, passes per allà i ja el tornes a tenir. Són rosers de desenvolupament ràpid, fort, potent, fan aquelles florides. Aleshores, no tenen una rosa, allò, una rosa que en diríem doble, o una rosa simple seria una rosa de 5 pètals i una rosa doble és una rosa que té més de 5 pètals. Perdó, 4. Val? Però a vegades són de 4 pètals, però que en fan moltes. Fan aquelles florides espectaculars. I aquests estan ara molt de moda, per això ara és quasi impossible trobar-los. perquè no n'hi ha. Vas als vivers, és una planta que s'ha deixat, de la gent ha deixat de posar-los, perquè normalment ajuntaves el roser amb plantes a prop de la gespa o en llocs on hi ha aigua o hi ha humitat, i aleshores se'ns fiquen molt malalts. Però si el roser el portem com si fos un cep, que vol dir poca aigua, poc de problemes no en dona. Els problemes els dona quan nosaltres els volem cuidar més del compte. De fet, a les vinyes els pagesos els posen i viuen a la vinya i ningú els rega, ningú els hi fa res, se'n sofata.
Ah, són aquests que posen en un extrem de cada filera de ceps per detectar les plagues abans d'hora.
Exacte, exacte.
Són de secar.
Total, el viver de rosers més important d'Espanya estava aquí a Torrelles, que aquí a Vilafranca teníem l'elaborador de roses i un home, el Dot, que va millorar molt les espècies, els va hibridar, va fer rosers nous. Era un referent a nivell, jo crec, que hasta internacional. Segur, segur.
Doncs, si no ho hem fet, aquest cap de setmana, si ens falta, o qualsevol tarda d'aquesta setmana, que ja són més llargues, podarem els rosers.
Els rosers.
Ton, moltes gràcies. De bona
res.
Setmana.
Vinga, fins ara. Adéu.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora. Ara escoltarem uns anuncis, una mica de publicitat i de seguida el butlletí de notícies de les 11. A les 11:06 entomem ja la recta final, aquesta darrera hora, parlant de cultura, de patrimoni, d'història i de llengua amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, avui de la mà del seu president, Ramon Arnabat. I després del flaix informatiu de 11:45, Com ser tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui volem parlar dels valors.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.